La taula de l'Evangeli.
Bon dia, com anem? Un diumenge més ens retrobem amb vostès a través de les ones radiofòniques de Ràdio Estel per a comentar les lectures de la missa. Avui som ja al tercer diumenge d'Advent i per aquesta tasca hem convidat la Bàrbara Virgil, que és professora d'hebreu a la Facultat de Teologia de Catalunya. Bon dia, Bàrbara.
Hola, bon dia a tothom.
Gràcies per ser aquí. I l'Albert Florença, professor emèrit de l'IQS, de la Universitat Ramon Llull, president de la Comunitat Cristiana de Sant Pere Clavé del Clot. O sigui que això d'estar jubilat, Albert, dona per molt, no?
Mira, jo et diria que jubilat no estic, sóc pensionista, perquè no paro.
Bé, doncs, per molts anys, eh?
Moltes gràcies. Per cert, molt content d'estar aquí, eh? És un honor.
Gràcies, també a nosaltres. Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge tercer d'Advent és de la profecia de Sofonies i del capítol tercer.
Crida de goig, ciutat de Sió. Aclama, Israel, alegra't i celebra-ho de tot cor, ciutat de Jerusalem. El Senyor ha tret fora els qui et condemnaven, ha fet fugir els teus enemics. Tens dintre teu el Senyor, rei d'Israel, no veuràs mai més cap desastre. Aquell dia diran a Jerusalem, no tinguis por, Sió, no deixis caure les mans al Senyor, el teu Déu, el tens a dintre com a Salvador poderós. Per tu s'ha transportat d'alegria, et renova el seu amor, està de festa i crida de goig, com en dies de plec.
Dos oracles adreçats a Sió, símbol de la resta fidel del poble. Una expressiva i entusiasta invitació del profeta al poble, malgrat els temps calamitosos que aquest viu. Bé, teniu la paraula, tertulians. Qui comença? Albert?
Vinga, va, començo. Escolta, digui alguna coseta per la... Com bé has dit tu, aquí el profeta ve de, anteriorment ha estat donant molta canya, perquè resulta que les autoritats polítiques religioses no estaven massa en la línia de Déu, de l'amor de Déu, no? I aleshores, escolta'm, els havia advertit molt. Però ara manifesta aquell perdó i aquesta esperança que de nou posa el Senyor en tots, però especialment del poble petit, que havia mantingut, no, potser no els poderosos, però el poble petit havia mantingut la fe en aquest Déu i havia seguit aquest camí d'amor, no, que mana. En aquest sentit, jo ho trobo magnífic. I una última cosa ara per començar, i és que m'encanta un Déu que canta i balla. És a dir, que se n'alegra amb el poble i, per tant, ens fa veure que la festa i el cant i el ball doncs formen part de la humanitat i plauen al Senyor, no? Està bé, Maria, això per començar.
Sí, sí,
és que el temps d'Advent, fantàstic.
A veure, Bàrbara, sí. Què et sembla? Doncs?
A mi també amb aquest text de Sofonies, no?, que clama l'alegria, no?, especialment aquest missatge. I com també parla, no?, del goig en dies de plec. No? Això recorda quan l'arribada a Jerusalem era per motius sempre de pelegrinatge, que tothom anava content, amb un esperit alt, de pujada, no?, d'ascensió cap a Jerusalem, cap a Sió. I aquest amor per lloc sant, diguéssim. Llavors, aquesta... No tinguis por. Malgrat tot el que passi, aquesta confiança, no?, aquesta esperança que ens porta també al temps d'Advent, al temps d'alegria, que... I la invitació, no?, de la profecia, de no tenir por, Sió, no tinguis por, doncs, lloc sant, no tinguis por, gent que s'adreça cap a la santedat, no?, amb les seves petjades, amb les seves accions, amb el seu esperit, no? És, això també quan diu el que tu també has dit, alegra't, celebra-ho de tot cor, ciutat de Jerusalem, no? Que ja no és Jerusalem, ja no com un lloc físic només, sinó també com un lloc espiritual, sí, al que tots estem lligats,
Sí.
Això ho hem vist si hem fet pelegrinatge també, o, sí, o els que no han pogut fer-ho encara, o no ho faran, però Jerusalem és quelcom més que un lloc físic, és aquest lloc espiritual.
I a mi també, d'aquesta lectura, quan parla del Senyor, el teu Déu, el tens a dintre, com a Salvador poderós, és a dir, no, malgrat el que està passant fora, malgrat els dubtes, escolta'm, Déu sempre està amb tu, fidel, renovat, I això que Sofonies venia, aquí no, però venia d'advertir seriosament a aquelles persones, com deia abans, de tot poderoses. Però és això, no? El tens a dins. El teu Déu el tens a dins. Com a Salvador poderós. Això ho trobo meravellós, aquest refugi, no? El Déu, no? Com aquella roca, com aquell refugi. Trobo una lectura molt, molt maca. I aquesta renovació de la confiança en el poble fidel, que malgrat no poder a vegades decidir, malgrat rebre les conseqüències d'aquells que no fan bé les coses, segueix el camí de Déu.
Bàrbara, vols afegir alguna cosa més? O...
Bueno, aquest també és Salvador poderós, no? Aquesta confiança que sempre surten en aquest missatge de braç estès i mà forta, no? Que et salva, que et sosté, no? I tal com has dit tu, de vegades com a refugi, no? Com a roca, com a protecció, però a la vegada també que et treu d'allà amb tota la fermesa, no? Que un necessita de vegades, i que sap que confiant plenament en que és real i que l'esperança no es perd, no?
I no és un poderós, com deia, permeteu-me que subratlli això, perquè a mi aquestes imatges d'un Déu que canta i balla m'encanten, això. Sí. Jo imagino l'aplec i la festa per allà, i Déu contentíssim i afegint-se d'alguna manera al ball. És a dir, que aquesta manera de ser tot poderós no és una manera dura, d'un poder fred i simplement, diguem-ne, que esclafa, no un poder, sinó que és un poder de l'amor, un poder que vol compartir-ho i que vol celebrar-ho amb tothom, no? Ostres, carai, quin Déu, no?
Sí. Sí. I justament quan abans diu Sió, no deixis caure les mans. És a dir, perquè estén les mans que algú te les agafa per en la pregària, en aquest recolzament espiritual que de vegades es representa així físicament, no? Com les mans, la mà que t'agafa, que et salva, que et treu, que...
Aquest llenguatge, creieu que és proper als cristians de nostres dies? Perquè no estem acostumats a sentir aquesta...
No.
Certament que fa molts anys que es va escriure això, ja ho sabem. Però creieu que aquest llenguatge és atractiu pels cristians d'avui? O se n'estranyen?
Mira, a veure com ho diré jo, això... El que és bo és que el missatge és actualíssim, perquè és d'avui, de sempre, i està a l'arrel de l'ésser humà. O sigui, el missatge és vàlid. Ara bé, cal un esforç aquí de veure per on es va, què signifiquen les paraules, com s'interpreten, i estem poc avesats, això. És a dir, és una societat que anem per feina i les notícies ens poden més que la reflexió, i les notícies ens poden més que la narració, i l'ésser humà necessita de la narració, de la interpretació, perquè si no el món es queda absolutament sense sentit.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Un silenci que ens ha portat a ubicar-nos en la nova lectura que escoltarem ara, concretament la segona, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol 4.
Germans, viviu sempre contents en el Senyor. Ho repeteixo, viviu contents. Que tothom us conegui com a gent de bon tracte. El Senyor és a prop, no us inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i presenteu a Déu les vostres peticions amb acció de gràcies. Així, la pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist.
Uns breus versets que apunten al to optimista que hem vist en el profeta Sofonies i que hem comentat aquí amb els nostres tertulians. Pau aconsella i exhorta els filipencs a viure sempre contents en el Senyor i a distingir-se per la seva moderació i cortesia, per l'oració i l'acció de gràcies. Per tant, també podríem dir que això s'escau a nosaltres, cristians d'aquest segle XXI. Com ho veieu?
Home, claríssim, eh? Això de viure contents, que a vegades sembla que els creients hem d'anar vestits de negre i tirar-nos cendra i tot el dia amb una cara d'amargats. No, al contrari. És a dir, jo no sé on tu vas llegir-ho, però ho trobava preciós, i és que si ens sentim estimats tan plenament per Déu, l'amor hauria de sortir, sobreixir de nosaltres. És a dir, que fos una cosa natural. És a dir, aquesta és la primera. I la segona diu, gent de bon tracte. Deixeu-me que em quedi amb la paraula de tracte. És a dir, que ens relacionem amb els altres, que no ens tanguem, que no tinguem por. O és que cada vegada la cosa està pitjor. Que no, que no. Que ens hem de relacionar. Que ens hem de relacionar, que hem de sortir, que hem de mostrar la nostra alegria. Que hem de treballar plegats amb els que també volen construir el regne, que són bones persones, que van cap endavant, com diu el papa Francesc. I no només amb els nostres i tancadets. No, home, no. Alegria i bon tracte, clar que sí.
Jo també em vull fixar quan diu Sant Pau, diu, així la pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist. És a dir, aquesta pau, no? La pau que només pot ser la pau que el cristià sent quan té el bon tracte, quan té l'alegria, quan es dona als demés, quan s'apropa a través dels altres a Déu, no? Que és aquesta harmonia, que és la plenitud, no? de la persona, no? de la plenitud amb el món, amb l'interior d'un mateix, i que, bueno, que és aquesta pau que Sant Pau també menciona, no? També el Senyor és a prop, eh? Sempre ens està avisant de que hem d'estar alerta sempre. I el temps d'Advent, doncs, és bonic perquè també és a prop en el sentit de que ens estem acostant al dia del Nadal. No sé.
Jo, deixes matisar una cosa?
Sí.
Això d'estar content, ho he dit així molt de pressa, però és un content que no és ingenu, eh? És a dir, no és un content que està fent les esquenes a la realitat del món, amb el mal que existeix, amb el patiment que existeix, no? Sinó que és un estar content de plenitud, que assumeix quin és l'estat del món i quina és la realitat. I això de que el Senyor és a prop, com molt bé deia la Bàrbara, a mi m'agradaria dir, el Senyor és a prop perquè també és a prop dels que pateixen i és a prop del mal que es dona en el món. És a prop d'aquells que reben les conseqüències d'aquest mal. I és a prop també perquè totes les nostres foteses, si se'm permet la paraula, totes les coses que fem, petites, grans, la cura que tenim de les altres persones, tot això, el Senyor hi és allà, i és sagrat, esdevé sagrat, i esdevé participació de Déu mateix. Per tant, no és un estar content ingenu, i no és un estar fora del món, no, al contrari. Déu és a prop.
Sí, i també és bonic com aquí, amb aquest text, també semblant a l'anterior, que deia alceu les mans o no deixis caure les mans, aquí diu que acudiu a la pregària i a la súplica, no? Això seria aquesta, estendre també aquestes mans, no? Perquè Déu us escoltarà, no? I diu, presento les vostres peticions amb acció de gràcies, és a dir, és l'acció de gràcies també és el moment de la pau, no? Amb la pregària, és l'entrega, no? És el... I Llavors, els textos estan dient tota l'estona el mateix, que és el bonic de l'Antic i del Nou Testament, com el missatge es va renovant amb diferents paraules, però el contingut, no? Que és el que tu deies abans de l'Antic Testament, que de vegades és difícil, no? Doncs com està dient el mateix de diferent manera, però el sentit és el mateix.
Escolta'm, i una coseta més, ja no sóc. Mira, repetiré una cosa, perquè jo em sembla que cada vegada que vinc a la taula de l'Angeli la dic, però mira, bé, això de l'estar contents, em recorda, em sembla que és de Santa Teresa. Aquest estar contents m'agrada molt com ho expressa Santa Teresa. És a dir, quan un està ple de Déu, d'estimació de Déu, no? Fa que l'alma, la persona que anda en amor, ni cansa ni se cansa. I, per tant, d'aquí aquesta alegria, malgrat les dificultats, i a la vegada les persones que se'ns apropen queden contentes quan estem en Déu. I surten plenes, no surten amb una motxilla carregada, ni veuen que els hi estem increpant o jutjant. Al contrari, se surt estimat, no? Per tant, això de l'alma que anda en amor ni cansa ni se cansa, i penso que explica bé aquesta alegria, no? Aquest estar contents, el que fa referència a la lectura de Pau.
Algun matís més, Bàrbara? O... Sí, doncs si us sembla, podem passar a escoltar i comentar l'Evangeli. Va bé? Sí?
I tant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Un Evangeli que és segons Sant Lluc i del capítol 3.
En aquell temps, la gent preguntava a Joan: "Així doncs, què hem de fer?" Ell els responia: "Qui tingui dos vestits, que en doni el que no en té, i qui tingui menjar, que el comparteixi també amb els altres." Entre els qui anaven a fer-se batejar hi havia també uns cobradors d'impostos, i li deien: "I nosaltres, mestre, què hem de fer?" "No exigiu més del que està establert." Igualment, uns guardes li preguntaven: "Què hem de fer també nosaltres?" Ell els deia: "No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-lo. Acontenteu-vos de la vostra soldada." La gent, que vivia en l'expectació, sospitava si Joan no fora potser el Messies. Ell respondé dient a tothom: "Jo us batejo només amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seva era. El blat l'entrarà al seu graner, però la palla la cremarà en un foc que no s'apaga." Amb aquestes i moltes altres exhortacions, Joan anunciava al poble la bona nova.
Joan Baptista anuncia la bona nova de que després d'ell ve un altre molt més important, que batejarà amb el foc i amb l'Esperit Sant. Cal, però, preparar la seva vinguda amb gestos de caritat fraterna i de justícia. No ho perdem de vista, això. Sí o no? Albert, què en penses?
Mira, és que és curiós. A mesura que m'he anat fent gran i això, cada vegada Joan Baptista em desperta una admiració molt gran, perquè, clar, és una persona definitiva en la vida de Jesús. Jesús escolta, se'n va escoltar a Joan Baptista, se'n va on està ell i l'escolta. I a mi m'emociona veure com aquest senyor, imbuït de Déu, doncs transmet aquest missatge, i jo suposo que Jesús li deuria crear una admiració gran, que a la vegada el feia doncs anar madurant, no? I anar creixent, no? Per això a Joan Baptista és que em sembla sensacional, no? Això d'entrada, val? I per dir alguna coseta, és curiós com el que diu està clar, no? Al començament, qui tingui dos vestits, que en doni el que no en té, i qui tingui menjar el comparteixi amb els altres. Que això és molt general, és molt... Jo crec que és molt abarcant, no? A nivell de justícia, de responsabilitat amb els que pateixen, etc, etc, no? I després ja ve la gent a dir, bueno, però jo treballo de, amb els impostos, eh? Jo treballo de no sé què, no? Com dient, bueno, jo segons quines coses no les puc fer, no? I, ostres, aquí Joan també posa molt sentit comú, eh? Val, molt bé. Doncs si la llei mana això i la llei en principi és justa, no demanis més del que la gent no pot donar. O si tu tens poder, no et passis amb el poder. Però això és com a mínim, eh? O sigui, està fent una dedicació de dir cosetes de mínims. Però el que ha dit abans és molt més radical, eh? Escolta'm, comparteix la túnica i dona de menjar, no? Bueno, aquesta seria la primera cosa, val? I ens diu molt, eh? Perquè, esclar, però, bueno, clar, jo he de pagar impostos, doncs paga'ls, perquè després tindrem hospitals i tindrem coses d'aquestes i no t'escaquegis, no? Oh, però és que jo tinc poder per decidir si no sé què. Bé, doncs aplica'l amb criteris d'amor, de responsabilitat cap al proisme, etcètera, etcètera, no? No? Però el missatge, ostres, les primeres frases ja són tremendes, no?
Bàrbara?
Sí. Estic d'acord amb l'Albert que Sant Joan Baptista és una figura impressionant i és el precursor, no? És el qui obre camí per la vinguda, per Jesús, no? I és una figura que ens ensenya molt, també, amb la seva acció, amb les seves paraules, amb aquest obrir camí, no? I aquest posicionament, no? Davant de... O sigui, la humilitat, no? Del personatge també, que és com és amb tot, no? Amb el seu vestit, amb el seu comportament. I del text, que aquest text realment és molt seguint, no? En el mateix contingut dels altres textos, me l'imagino en un moment d'alegria també, no? Perquè algú que t'està dient que reparteixis, que donguis i que tothom ho escolta i que tothom pregunta jo què puc fer, perquè, clar, o sigui, segons la teva, diguéssim, especialitat, que surti la pregunta des del que jo tinc, des del que jo més sé, des del que jo faig, què puc fer jo de bo pels altres? Què em demanes? Orienta'm, digue'm, no? I és bonic perquè les respostes que dona, no?, també, perquè realment... és això, no? De vegades en el dia a dia agafem el nostre posat de lo que ens toca fer o lo que ens manen fer i no baixem d'aquí, no? No baixem del burro, encara que sapiguem que hi ha coses que potser afavoririen fer-les d'una altra forma perquè tot n'és una mica més bé.
Mira, Maria, em deixes perquè, és clar, aquí... l'Evangeli ens parla de que un recapta impostos, l'altre és un guàrdia, és a dir, gent que té poder. Pues ara m'agradaria una mica doncs, mirar-nos a nosaltres mateixos com a Església, i a vegades l'Església també és una institució que té el seu poder, no? I quina intuïció més bona la del Papa Francesc quan parla d'una Església de la misericòrdia. És a dir, aquest poder és un poder d'amor. No és un poder que esclafa, que reprimeix, sinó Església de la misericòrdia, de l'amor, del perdó, de l'alegria, de la llibertat. És una Església de l'Esperit Sant. I, per tant, aquesta temptació que tota institució i que totes les persones tenim en relació amb el poder, sempre hem d'estar a punt de revisar-la i fer-la passar pel filtre de la misericòrdia, de l'amor, del perdó. I ho veig així, i per tant, a vegades sí que ens hauríem de mirar nosaltres també com a Església, no? Nosaltres mateixos, com a institucions, etcètera, etcètera, hauríem de revisar-ho, això.
Misericòrdia vol dir posar el cor en la misèria.
Ai, ai.
Doncs, que ha encertat el Papa Francesc, eh?
Certament.
Bàrbara?
Bueno, també volia recordar que també Sant Joan Baptista sempre ens crida a la conversió, no? Aquest conversió de l'esperit. S'acosta, ell diu, no, en el text també que l'expectació, no? La gent que vivia l'expectació sospitava si Joan no fora potser el Messias. Ell deia que qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digna ni de deslligar-li el calçat, no? O sigui, ve el qui és més poderós que jo. En aquest sentit, estigueu preparats una altra vegada, no? Mm-hmm. En aquest sentit de la conversió, això, no? El qui és, el que has dit tu, Albert, no? És aquesta sortir del teu poder, còmode, la teva zona de confort, i baixar una mica allà on saps que no tothom està en la mateixa situació.
Uh-huh. I també la fe de Joan Baptista, perquè mira que ho passava malament, vivia, diguem-ne que havia renunciat a molt, però, ostres, aquesta fe tan poderosa que li fa veure amb la claredat del cor, amb la claredat del cor, que era imminent aquesta arribada del fill de Déu, no? I que, per tant, ho posava tot al servei d'aquest missatge d'esperança i aquest missatge d'amor. O sigui, deuria ser d'una radicalitat i d'un missatge tan carismàtic que, esclar, jo penso com deuria ser la mirada de Jesús contemplant aquell home carregat de fe i que l'ajudava, no?, a transformar-se pròpiament. Jo penso que deurien ser moments d'una intensitat i d'una humanitat plena tan gran. Bueno, dir això, gairebé estic dient el mateix que abans, però mira, ho sento.
Doncs ho hauríem de deixar aquí perquè ja hem arribat al final del temps del programa d'avui, però com que esteu tan animats, si voleu, doncs podríeu venir diumenge vinent a comentar la litúrgia del diumenge quart d'Advent, que serà el que farem. Va bé?
Va bé.
Us heu posat seriosos ara, no?
Va bé, si ens deixes, Maria, perquè és clar, això...
Molt bé, molta gràcies, Bàrbara Virgil.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies també a Albert Florença.
A vosaltres.
Gràcies al Jordi Carretero, que ha fet la conducció tècnica del programa, i a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures. Dir-los també que a la direcció i presentació hi ha Maria Marín, la que us parla, i recordar-los un cop més que són convidats, si ho desitgen, a diumenge vinent ser aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Celebrem 30 anys a Ràdio Estel. Per tant, doncs, tenim un gaudi molt gran de poder-los servir a vostès, concretament a través d'aquest programa. Si ho desitgen, com deia, seran benvinguts aquí a la taula de l'Evangeli. I també, doncs, ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho i recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat. Una abraçada per a tots. Adéu-siau.